Ràdio Estel i la parada d'en Carles premien el teu pessebre. Sortegem 7 figures diferents entre tots els que pengeu al Facebook una foto o un dibuix del vostre pessebre amb el hashtag Coixinet Ràdio Estel. El sorteig serà el dia 21 dins de la fórmula Estel. No te n'oblidis, una foto o un dibuix del teu pessebre al Facebook amb el hashtag Coixinet Ràdio Estel. I recorda, la parada d'en Carles la trobaràs fins al 23 de desembre a la Fira de Nadal de Mataró i també a la venda online de pessebres.com. Esperem les teves fotos i dibuixos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre.
Ràdio Estel.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:15 del matí. La fórmula Estel, com ja saps, es transforma en fórmula Lissan. Albert Lissan, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Mercè.
Què tal, molt bon dia.
Bé, amb ganes de ràdio, com sempre.
Perfecte, mira, jo vaig una mica sense aire, ja t'ho puc dir.
Sí?
Albert, perquè estava amb el doctor Pros a l'estudi 3, ara passem a l'estudi 1.
Normal.
I això és una marató, però que ens encanta.
Però tu estàs en forma,
exacte,
Mercè, no passa
sí,
res.
És com un, és, mira, el temps que no tinc per anar al gimnàs, el tinc aquí,
clar,
a la
a més,
feina.
Aquí fem estep,
per
perquè com tenim 3 plantes, doncs la redacció està a la tercera, els estudis a la primera, i vas... Bueno, si no agafes l'ascensor, que és el que jo faig quan vaig, perfecte, fas gimnàstica allà.
Albert, mira, avui l'Edu m'ha dit, va, abans d'entrar em diu, Mercè, t'ajudaré, que et veig així una mica fluixa amb el tema de les preguntes, t'ajudarem la pregunta avui a l'Albert. I
molt bé.
Si et sembla bé, Albert, te la plantejarem els dos.
Vinga, l'Edu em fa una mica de por, però
va, Edu,
vaja.
Vols començar tu?
Sí. No, no.
No, és bastant
no,
dolça.
Home, com estem en setmana nadalenca,
sí.
Doncs home, alguna pregunta relacionada una mica amb
el Nadal,
amb
no?
El Nadal,
ah, doncs el
no?
Que vulgueu. O sigui, ja sabeu que a mi em podeu preguntar el que sigui, encara que sigui compromès. No passa res.
Esta és la pregunta.
Adelante, Edu, venga.
No, si ets més de galets o de canaló.
De galet gros.
Galet gros.
De galet gros. I de canalons, però, atenció, de canaló de tomàquet.
Oi? Claro que sí.
Jo l'he descobert fa poc, canaló amb salsa de tomàquet i no amb la típica beixamel, que no m'agradava, però si els fan amb tomàquet em fascina.
Seria com una però lasanya això, així,
sí,
no?
Sí, com una lasanya de tomàquet. Sí.
Italiano-catalana.
Bueno, ara el canaló se li tira tot, no? La cuina moderna
sí, sí.
Vale todo.
Sí, sí.
Però el galet gros s'ha d'anar amb compte perquè et xucla tot el caldo.
Exacte.
I et queda sense sopa.
Perquè s'ha de fer el caldo per un cantó i els galets per un altre, i aleshores posar clar. Els galets a última hora.
Jo, que visc sol i que em faig sopa, l'altre dia em vaig passar una mica posant galets i una mica més i tinc un problema.
Sí,
em vaig quedar sense...
Absorbir.
Et vas menjar ciment, directament.
Sí, sí, sí. Bé. Hormigón Armau.
Nois, en tot cas, canelons
i tu,
o
Mercè?
Galets, jo dels dos.
Dels dos, eh?
Sí, sí. Potser soc més de galets, mira què us dic.
Jo soc d'anar a casa d'algú, això sí, eh?
Això també.
D'endollar-te sí, 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 i que no et toqui a tu recollir-ho tot després.
Albert Lesant, i aquí, us deixo. A les 11 torno.
Correcte, a les 11.
Porteu-vos bé.
Sí, ho farem, ho farem. A les 11 tornarà la Mercè Raga amb Fórmula Estel. Ara comença Fórmula Lesant.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
Amb la Laura Mas, molt bon dia. L'Edu Mutante, bon dia, Edu.
Bon dia, macos.
El Miguel Álvarez des d'Algeciras, buenos días, Miguel.
Buenos días.
I a la producció, David García, Sergi San Pedro, Kira Sánchez, Diego de Santiago, director comercial del programa. Avui el nostre tècnic és en Toni. Comencem.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
La Vall d'Hebron desenvolupa una nova immunoteràpia contra el càncer. L'Institut d'Oncologia de Vall d'Hebron posarà en marxa la creació d'un nou tipus d'immunoteràpia per millorar els tumors que tenen mal pronòstic. La iniciativa està finançada per la Fundació BBVA, que aportarà 2,5 milions d'euros al projecte en els propers 4 anys. És la notícia positiva del dia.
Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats. Les imatges del dia.
I si parlem de les imatges del dia, ens anem d'anar fins la imatge número... Toni, tu m'ho marques, això. Quantes en tenim?
Imatge 4.
4. Un cirurgià, atenció, confessa haver deixat la seva...
Imatge 3.
No, la 3 no. Primer la 4, després la 3. No. Bueno, si el Jordi vol que accelerem, aquí mana ell, ja ho sabeu. Però de moment començarem amb la 4. Un cirurgià confessa haver deixat la seva empremta en òrgans dels pacients als que operava. Els fets van succeir entre febrer i agost de 2013. Això és molt fort, Edu, eh? Sí. En un hospital del Regne Unit. El cirurgià responsable s'ha declarat culpable dels fets. No podia ser d'altra manera. No existeixen precedents legals d'un cas similar. És a dir, el tio, com si fos un petit tatuatge, deixava el seu senyal en els òrgans que operava. Deixava
això és
com una
de psicòpata,
marca.
Jo penso.
Bueno, això és molt pitjor que de psicòpata, perquè, clar, és quelcom que no pots veure, suposo, a no ser que facis una ecografia o una radiografia.
Sí, sí, és veritat. Perdona, Albert, he de dir que us estava escoltant, estava de camí i estic d'acord amb la Mercè. Aquí a vegades fas exercici, eh?
Sí, sí.
Que m'has dit bon dia, no t'ho...
Sí, però ara estem en una altra pel·li, Laura.
No t'ho has post bon dia, però és igual, volia saludar l'audiència. Bon dia.
Vale, bon dia. Bueno, lo que estábamos en la noticia, estábamos en el cirujano este. Oye, que digo yo que una solución podría ser... ¿De pequeños vosotros nunca comisteis goma de borrar?
Sí, no. Sí,
no, com a esa de nata, de Milán, de nata.
Ah, sí, que nada tenía que ver el sabor con la nata.
Exactamente, pero todos la comimos. Digo yo que a lo mejor comiendo goma de esa, a lo mejor se borra la marca del cirujano, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo creo que tengo que decir que soy Enrique San Francisco,
sí.
Que el médico firmaba como JB, pero que no soy yo.
Ah, no. Usted tiene el JB ya grabado ahí.
Sí, bueno,
si sobre acaso, todo en el hígado, ¿verdad?
Por si acaso, sí, correcto.
Y Coque. Coque, ¿qué nos puede decir? ¿Ha tenido alguna experiencia similar?
Pues mira, yo tengo un lío aquí porque si el cirujano se llamara, por ejemplo, José Manuel María Martínez González López de Quintán.
Claro, serían muchas iniciales, ¿verdad?
Imagínese que firma.
¡No! ¡Qué lío!
Perdón un momento, y aquí se ha hablado mucho de que dejaba sus iniciales, pero Edu, poco se habla del cuerpo. O sea, el cuerpo y el estilo de letra. Yo creo que es importante saberlo, ¿no?
Sí, tendríamos que saber si era New Times Roman, cuerpo 16,
¡ostras!
O
no
Arian
te pases.
Black.
Un cuerpo 16 le dejas un pedazo de señal ahí, ¿eh?
Claro, el hígado, hombre, no sé el tamaño del hígado de los pacientes, pero...
Es que es verdad, falta información en esta noticia. Queremos saber más cosas.
Pero seguro que la letra era black, porque es muy género negro todo esto, ¿eh?
Podría ser, letra
black.
Lo que
sabemos es que si lo hizo con láser, no había sangría.
Qué escatológicos sois, de verdad, ¿eh? En fi, anem a la següent imatge del dia. La repassem.
Imatge 3.
Aquesta m'agrada, ¿eh? El primer cotxe volador sortirà a la venda l'any vinent per una mica més de 102.000 euros. Per la seva conducció es requeriran dos tipus de llicències. Per pilots hi ha el normal, carret de conduir normal, el que l'Edu i jo ens vam treure a la sisena i a la setena. Sí. Imagina't si ens hem de treure el de conducció d'avions. És a dir, tu i jo ens ho traiem a la vintena, com a mínim.
És veritat.
Sí, sí. Jo estic molt bé amb la T10.
O no, o potser us emporteu una sorpresa i us el traieu abans, qui sap.
Supera, atenció, els 190 quilòmetres a l'hora i aconsegueix 4.000 metres d'alçada. Jo, que no m'atreveixo ni a pujar-me al Sambala del PortAventura, em pujaré a un avió d'aquests jo sol?
No,
això és impossible.
No.
300 quilòmetres per hora un cop a l'aire, eh?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Ja et dic que jo, que és una molt bona idea, per a alguns contaminarà, perdoneu...
Menys.
No, lo que no está escrito, sí. Molt més.
Home, perquè... depèn.
No crec que sigui elèctric, perquè el combustible aeri contamina molt més que l'altre.
Bueno, pot ser.
Sí. I després el que us deia. Primer, les persones amb vèrtic que se n'oblidin. Però després els que hem tingut problemes en treure el carnet de conduir normal, amb sí, aquest no carnet,
sé, això... sí.
No fem absolutament res.
Les pràctiques on es farien a Montjuïc, també?
No ho sé. Alonso i Lobato ja estan pensando por eso.
Bueno,
en llevar este avión en una carrera de Fórmula 1 a ver si ganan una.
Fantástico, Fernando.
Y bueno, pues me ahorraría en neumáticos, desde luego. Pero sobre todo a ver si gana una carrera, ¿no, Lobato?
Pero ¿qué excusa claro pondría si no gana una carrera de Fórmula 1 con este coche avión?
Pues es que el viento me ha frenado, el viento daba de cara solamente a mí y los demás no.
Ya, claro,
los pájaros volando adelantarían a Fernando, wow.
Yo estic segur que Fernando Alonso ni amb aquest coche guanya una cursa de Fórmula 1.
Yo lo que quiero es saber si esto pasaría a la ITV. Fernando.
Pero ¿cómo sería la ITV, Fernando? Difícil, ¿eh?
En el aire, tendré que venir alguien en helicóptero y
pasarla ahí.
Exacto. Y pasarla ahí, claro que sí, ¡guau! Wow.
Bueno, para Camacho sería una gran noticia, José Antonio, porque, hombre, en un avión de estos a esta velocidad, un poco sudaría usted.
Bueno, sí, bueno, no te creas, que yo soy capaz de sudar en estas condiciones,
¿Ah, sí? Pero entonces crearía lluvia, porque si usted suda en un coche avión, con la cantidad de sudor que provoca su cuerpo, llueve en una ciudad entera. Igual es la solución a la sequía.
Evapora y luego lo llueve.
Claro.
Es decir, y todo el mundo ahí mojándose con mi sudor.
Exactamente, pero oye, mejor mojarse con sudor que no mojarse, ¿no? En fin.
Al campo se ve bueno, porque...
Sí, sí.
Tú tienes sustancias buenas.
Falta le hace, Camacho. Anem a la següent imatge del dia, som-hi.
Imatge 2.
Creen una aplicació per facilitar el seient a les embarassades al metro de Tokyo. Mitjançant aquesta aplicació, l'embarassada pot enviar un missatge quan puja el tren i el missatge només arribarà a aquelles persones que estiguin a prop i assegudes. I, evidentment, li hauran de deixar el seient. Boris Izaguirre, és una bona notícia, perquè si no te deja en evidencia si no te levantas.
Sí, bueno, además, normalmente yo que voy siempre en transporte público, a veces pues tienes la duda de decir si te tienes que levantar o no, porque igual es una persona que no es tan mayor y, bueno, la verdad es que es un lío. Y con las embarazadas pues pasa también lo mismo, porque a veces algunas, sobre todo ahora en invierno, que vas ahí con chaqueta, con jersey, a veces no sabes si es que va demasiado vestida o es que estás embarazada.
Josemi, es que hay gente que de verdad no tiene ninguna delicadeza para las personas que necesitan asiento, No solo por las embarazadas, también las personas mayores, etcétera,
No se levantan.
No se levantan, no. Pero, se quedan tan anchos, disimulan, están escuchando música o mirando el móvil y hacen ver que no ven nada.
Mirad el WhatsApp, por favor, para hacer como que no se ha dado cuenta. Uy, qué horrible. Pero vamos, de todas formas, una embarazada se ve venir.
Eso sí.
No, hay que utilizar una app, quiero decir. Sí. El que está sentado sabe que está embarazada, por favor.
Bueno, a veces no, ¿eh? A veces no. No, de verdad, se cometen errores graves y que te hacen pasar mucha vergüenza.
Mete patas, men.
Sí, aquello que tocas un poquito la barriguita, es niño o niña, y te miran como diciendo, no estoy embarazada. No se ha pasado nunca, a mí me ha pasado, sí. Yo soy muy mete patas, ¿eh?
Sí, sí.
Tomado piña, por favor.
Eso es horrible, ¿eh? No sé, Josemi, esto es ya directamente para meterte bajo tierra y no salir en un mes.
Esto es para dar 300 euros por un boquete y meter en la cabeza, como las avestruces, por favor.
¿Y Laura es ficapotas també, en aquest sentit, o no?
No tan com vosaltres, la veritat, però reconec que no és fàcil, ¿eh? Vull dir que la pots cagar. Malparlant, però bueno.
Se diga.
Jo hi ha coses que soc metepates per excel·lència. Una és aquesta de les embarassades, que m'ha passat dos vegades, i una altra és que soc incapaç, quan una persona fa un so gutural al plorar o al riure, sóc incapaç d'entendre si està plorant o rient. És que, de veritat, com que quan rius molt també plores, m'ha passat algun cop que alguna persona que fa un so tipus Javi de Verano Azul quan muere Chanquete, rotllo... I té llàgrimes als ulls, m'ha passat també un parell o tres de cops confondre'm i prendre'm per riure quan era un plor i prendre per plor quan era un riure. No sé si això us ha passat o sóc jo una persona estranya que només fa que fica la pota a tot arreu.
Sí.
Se hace el vacío. Veo que me he quedado solo. Molt bé,
no,
pues...
Jo crec que hauríem de parlar amb la Marta González, no?
Sí, a veure què fer en aquestes situacions. Eh?
Sí, sí, no? És una situació una mica incòmoda, sobretot al transport públic. A mi em passa molt, eh? Per això em quedo dret sempre.
Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, y quedarte de pie en el metro, por ejemplo, es hacer surf en invierno. Ahora que hace tanto frío, sí. Yo que soy surfero, ya lo decía siempre mi gran hermano...
pues yo... no tiene pinta usted.
No, sí, búscame en Google y verás que yo siempre hice ¿sí? surf y gimnasia toda la vida. Pero entonces, como no me gusta el frío, lo que hago es llevarme la tabla de surf al metro y no me agarro las barras. Y ahí voy haciendo equilibrios y es la práctica de invierno, ¿eh?
¿Y va con la tabla en el vagón?
La tabla en el vagón, efectivamente, sí, sí.
Surfero.
Y si hay una embarazada, le dejo la tabla.
¿Y Peñafiel también es surfero?
Sí.
Peñafiel no.
No.
Soy surfero.
Yo creo que no sabe ni lo que es.
Usted se sube a una tabla de surf y se lo traga el mar, pero en cero coma.
No, de verdad que domino la tabla como nadie. Estoy en tarifa siempre que puedo con el viento y domino la tabla.
Olé, anem a la primera imatge del día. Som-hi.
Imatge 1.
A veure, què has de fer i què no has de fer si et toca la loteria de Nadal o qualsevol loteria? Això ho han fet uns experts, un grup de psicòlegs i d'analistes. Diuen, atenció, Laura, que s'ha d'anar a treballar a la feina per aclarir idees i conservar l'anonimat. Això, si t'ha tocat la grossa de Nadal, tu ho fas, sincerament?
Jo no.
Tu no vas a la feina el primer dia?
No, si em toca la loteria de Nadal, passo. Jo vaig a casa i penso en què inverteixo els diners, però el primer dia ho celebro.
O sigui, el matí següent hi ha ressaca... Siguem sincers.
Home, i tant,
sí.
I tant.
Per tant, difícil anar a treballar, no?
Home, complicat.
Aquest consell, complicat. Sí. El segon diu, és recomanable no anar a l'entitat bancària del barri, perquè, esclar, allà al barri... Sí, el director o els de l'oficina acaben cantant. Diuen sí. que hi ha discreció, però no és veritat, Edu.
Clar, a més, no sé si tens 3 mesos, no?, per cobrar el número.
Sí, exacte, no? I els impostos.
Clar, moltes vegades toca i encara no ho sabem i clar, suposo que ho diran per això, no? O sigui, esperar uns dies, ser prudent, no?, i anar com que vas a posar el dia a la cartilla...
Jo no et veig a tu, Edu, esperant molts dies, eh? La veritat.
Sí. No sé.
No, tu series els que curaries el dia 1 i li diries a tothom, estic segura.
Ho posaria al Facebook.
Sí.
També diuen, atenció, és aconsellable que els guanyadors comuniquin que han resultat agraciats a les persones properes, però sense desvetllar la quantitat real.
Sí.
Esto puede pasar, Jesulín. Te toca la loteria,
claro.
Dices lo que te ha tocado en realidad y, claro, viene todo el mundo a pedir. ¿No?
Es que eso es lo que pasa, ¿ves? Que si tú dices que te ha tocado, yo qué sé, una lotería, pues te viene todo el mundo a pedir, claro que sí. Pero hay que decir siempre la mitad.
Siempre la mitad de lo que te ha tocado, o menos, ¿eh?
Que si te ha tocado 1.000.000 de euros, tiene que ser 500.000.
Uh-huh.
Y así...
Esto es capaz de que le toque la lotería y hacerse una portada en el Lecturas. Te lo digo yo, que me caliento.
Bueno, no lo sé, porque con los periodistas no se lleva muy bien. El otro día le arreó a un periodista, su mujer y dos jardineros, así que...
Sí, sí, y fueron, bueno, acabaron con denuncias cruzadas. Un
sí,
horror.
Sí, al periodista ha dit que va tema per la seva vida, Jesulín. Es que vostè, quan es fot nerviós, és perillós, ¿eh?
Yo me pongo nervioso, pero eso tampoco fue para tanto, ¿eh? Yo
hombre,
nada.
Partió una cámara en dos, no sé yo, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, pero eso es que se cayó al suelo, porque yo llevaba las manos llenas de aceite... Porque había estado haciendo pescado y entonces me resbaló, pero no pasa nada.
Però no passa això, eh? I què farien els nostres personatges? Per exemple, Risto Mejide ja està molt forrat, però si li toqués la loteria, què faria, Risto Mejide?
Pues yo me iría a algún país exótico, como un ejemplo, no sé, me iría a Ecuador, a un hotel que tuviera piscina y pondría fotos en Instagram...
Con Laura,
para,
¿no?
Sí, con Laura Scanes.
Pero si ya...
Pues para restregaros...
No hace falta que le toque
la loteria. Déjame hablar. Para restregaros lo feliz que soy... Y la envidia que os proporciono y porque siempre estáis pintándome.
Pues sí, pues yo reconozco que envidia le tengo cuando cuelga esas fotos. Y Bertín Osborne, ¿qué haría?
Hola, fenómeno. ¿Yo qué iba a hacer? Pues mira, yo comprarme muchas casas para grabar miles y miles de programas.
O sea, comprarse casas solo para grabar programas, no para vivir en ellas.
Todos los días grabando un programa. Y bodegas también, claro.
No, no. Oye, ¿y os imagináis qué haría Antonio Banderas, hombre, con tantos desayunos en casa de famosos y con tanta vida social? ¿Antonio Banderas lo diría a sus conocidos, lo escondería? ¿Qué haría Antonio Banderas?
Yo evidentemente, ¿con quién? Es que tengo muchos amigos en Hollywood, entonces sería complicado de esconder esto, ¿no? Pero evidentemente invitaría a mis amigos, a Johnny Depp,
¿otra vez?
Corey, a Melanie Griffith, todos ellos estarían...
¿Melanie qué?
Pero perdone, Melanie Griffith ya no es su mujer, no. Me parece que no tiene muy buen rollo, ¿eh?
No.
Pero yo incluso a veces le mando WhatsApp y eso, o sea que hay una buena relación, ha quedado ahí una cosa que es una relación, digamos, profesional, ¿no?
Edu, haz tú la pregunta, por favor, porque seguro que quieres saber dónde está, igual que yo.
Sí. Claro, es eso, ¿dónde está ahora mismo?
¿Esta mañana?
Sí, ¿con quién está desayunando hoy? Porque pensábamos que había zanjado ayer.
O está en la playa, o ¿dónde está? Porque siempre está rodeado de gente usted.
Habéis cogido exactamente ahora mismo en la casa de Tom Hanks.
Ahora mismo.
Casualmente, ¿no?
Casualmente, entonces estamos aquí, pues, como haciendo el náufrago, ¿no? Su papel que hizo él.
Con Wilson, sí.
Ah, están haciendo una performance.
Sí, exactamente. Nosotros nos gusta de vez en cuando, pues, practicar un poco todos esos papeles que hemos hecho, ¿no?
No es posible. O sea, estar haciendo una performance de la peli del náufrago.
Yo hago de la pelota.
Qué aburrido.
Se ha pintado cuatro rayas rojas en la cara.
He pintado cuatro rayas y yo hago de la pelota de Wilson.
Bueno. En fin, Antonio, muchísimas gracias por su aportación.
Y siempre a disposición.
Yo pensaba que usted haría del gato con botas.
Por ejemplo, podría ensayar esa también.
Ay, el gato con bota.
Bueno, ascolta, ¿y el súper? ¿Qué está haciendo el súper? ¿El súper qué haría si le tocara la lotería? Porque está en horas bajas, ¿eh? Después del desastre de Gran Hermano.
Pues montaría un supermercado.
Oye, pues seguro que tendría mucho éxito. Yo le iría a comprar, claro que sí.
Oiga, ¿y no pensaba ser el doblador de Darth Vader? Porque sí. Igual ahí, ahora que está tan de moda y que está funcionando tanto la Guerra de las Galaxias, igual ahí encontraría un trabajo el súper.
Pues mira, la verdad es que podría doblar la voz de alguno de los personajes, ¿no?
Darth Vader, seguro. Ya sabe que aquí tiene trabajo seguro, ¿eh? Siempre. Usted aquí es la persona encargada de nominar. I una nominació del súper reiterada pot significar l'expulsió.
Però, Albert, tu dius això perquè mai t'ha nominat. Si et nomina més d'una vegada, ja ho veuríem, eh?
Ja,
si
però
si
pot
defenses
fer-ho.
Gaire.
Pot sí, fer-ho, sí. És la màxima autoritat.
Pues a la súper, nomina alguna vez a Albert.
És la màxima autoritat, podria fer-lo, eh? Mm. En fi, escoltem un petit consell i de seguida, el moment més esperat del programa, el desinformatiu mutante amb Edu Mutante i els seus personatges.
Súper, súper, que bien queda.
Avui dia són moltes les persones que fan reformes, però molt pocs els que saben fer bones reformes. A Lujodux podem presumir que el 99% dels nostres clients queden totalment satisfets amb la reforma realitzada. Visiteu lujodux.com i llegeixi en les ressenyes els comentaris dels nostres clients. Es convencerà. Lujodux, al carrer de Sants 316, prop de l'entrada de metro Badal. Truqui al 93 448 1768 93 448 1768 o visiteu lujodux.com.
Doncs arriba aquest desinformatiu mutante amb el gran Matías Prats. Molt bon dia, Matías.
Saludos a los oyentes de este desinformatiu, el último, antes de las vacaciones de Navidad, de los colaboradores de este programa. Por eso hoy le dedicamos los breves a cada uno de ellos, porque esperamos que sus vacaciones sean igual y vuelvan pronto y sean breves.
Don Somi, la primera.
El director de este programa funda su propio periódico, inspirado en un periódico británico, y lo llamará Le Sun.
Le Sun, por The Sun, sí, muy bueno.
Miguel Álvarez afirma que en Algeciras todas las chicas le dicen lo mismo, en tu casa o en la mía, a lo que el cómico responde, qué fenómeno que eres, y prosigue... Me voy, que Fabiola me espera. Y es que parece ser que el personaje se le ha bebido. Netflix podría hacer la versión del siglo XXI de Se ha escrito un crimen con Laura Mas como protagonista, aunque cambiaría el gafe por la impuntualidad y alguien moriría esperando.
Qué malo.
Nos las va tirando a todos, ¿eh?
Sí, Sergi San Pedro asegura ser más de San Miguel. Kira Sánchez, nuestra becaria, nos confiesa que en Radio Estel se siente divina.
Sí, sí, se la ve divina siempre.
Es que lo es.
Jordi Carretero, nuestro técnico de sonido, dice haber hecho dos dietas, porque con una se quedaba con hambre.
Ya verás cuando te pille.
¡Qué mal!
Tony, luego se lo chivas, ¿eh?
Hola, soy Pedro Piqueras y afrontamos la semana de Navidad envueltos entre cenas, copas, dulces y todo tipo de fritangas que abaratan muchas de esas comilonas donde aguantar anécdotas y chistes malos del jefe. Una verdadera tortura. Así que hoy nuestra recomendación es tener a mano un sobrecito de Almax para todas estas comilonas y cenas que no te librarán del jefe, pero tendrás la excusa para irte al baño un rato y relajarte antes de volver a escuchar otra ráfaga de chistes populares.
Muy bien. Doncs avui dedicat als membres de l'equip, al Desinformatiu Mutante, perquè avui és el darrer programa abans de Nadal. Perquè
sí.
farem Fórmula Lesant, però serà una compilació de les millors coses tant demà com demà passat com divendres. Però en directe, fins al dia 27, que no tornem, avui és el darrer programa. Així que, escolta, bon Nadal a tothom en directe, perquè ja els hi direm també gravat. Però en directe és fonamental desitjar-ho avui. Esteu d'acord, eh?
Sí. Totalment. Bon Nadal.
I l'Edu ho ha fet a la seva manera. Vinga, que comença la tertúlia esportiva aquí a Fórmula Lesant.
Tertúlia esportiva.
Avui mini tertúlia esportiva perquè tampoc passen gaires coses. Tothom està esperant que arribi el dia 23, aquest partit entre el Barça i el Real Madrid. El Barça, Leo Messi, que si guanya es col·locaria a 14 punts del Madrid, tot i que el Madrid tindria un punt menys, però seria una distància significativa, oi que sí?
Yo creo que sí, que seria ya definitiva, vamos. No, si perdemos la Liga sería increíble, ¿no? Sería para que nos fuéramos todos.
¿Marcará algún gol usted o chutará el palo para que marque Paulinho?
Esta temporada le estoy dando pases a Paulinho de palo, es una nueva manera de asistencia.
Concepto.
Y está gustando.
Claro, porque cuando el balón va al palo y rebota y marca otro jugador, ¿es una asistencia o es un palo? ¿O es ambas cosas?
Es que es lo bueno, que me cuenta como palo y como asistencia.
Las dos cosas a la vez, ¿no?
Disparo certero más un pase.
Y Luis Suárez, que ha recuperado el gol. Estará endullado, estará enchufado Luis Suárez, ¿no?, para el partido.
Sí, bueno, estoy ya caliente. Estamos ahí deseando competir, salir a la cancha. Y recién lo dije, los jugadores nos gusta este partido. Aunque, bueno, jugamos a la una, que ya los sudamericanos, pues este horario, pues estamos aún un poco... Como dormidos,
sí. Sí, vaya tomando mate, despierte un poquito. Ivan Rakitic, usted va a jugar un gran partido el otro día y podría ser una pesa clau. Ya va a marcar el Bernabéu la temporada pasada.
Exactamente, yo meto goles el año pasado y, bueno, mi arma, pues yo pienso que jugando bien por centro, porque me puso por Busquets y, bueno, jugar bien, buen partido y quiero marcar otra vez el Bernabéu.
Molt bé, molt bé. Ja dic que Rakitic podria ser una peça clau. L'altre dia ho va fer molt bé jugant de mig centre. Serà titular indiscutible. Es parla d'un 4-4-2 perquè al Barça li manquen davanters amb un domini del mig al camp. I, al igual que aquí es calcula que el Barça podria estar a 14 punts, Florentino Pérez en el Real Madrid están calculando que el Madrid pronto estaría a 5. Porque ustedes calculan que van a ganar el partido que tienen pendiente y ganando al Barça se pondrían a 5. Es decir, podría variarse de 14 a 5 puntos según cómo se mire.
Pues según las cuentas que hagan, y si lo pasan a pesetas, pues bueno, iríamos por delante del FC Barcelona.
No, por delante no, pero si ganan el partido aplazado y al Barça, Emilio Butragueño se ponen a 5, eso es verdad.
Emilio, saca la calculadora.
Estoy haciendo aquí los cálculos, a ver.
¿Tienes el convenio?
Sí, 3 puntos, 5, sí, serían 5. Pues, ¿cuánto está el punto ahora?
Pues, si no recuerdo mal, eran 156, ¿no?, pues, el euro, con 66.
No sé cuánto, creo que tendríamos unos 5 euros.
No llevo calderilla en mi vida.
En qualsevol cas, perdoneu, però el gran beneficiat, si el Barça i el Madrid empaten, o si el Barça perdés, seria l'Atlético de Madrid, Cholo Simeone, que ningú diu res, però si el Barça perd, l'Atlético de Madrid es col·loca segon a només 3 punts del Barça.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Si vostès guanyen, clar, a l'Espanyol.
Bueno, hay que ir partido a partido.
Y bueno, tenemos que sujetar al monoburgo porque hemos dicho que eran perico y quería hacer una salsa para comerse el perico.
Home, els culers aquesta setmana estic segur que desitgen que guanyi l'Espanyol, perquè, insisteixo, si el Barça perd i l'Atlético guanya a Cornellà al Prat, el segon classificat estaria només 3 punts del Barça i la Lliga estaria superoberta.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Estamos ahí
pues, de verdad, Sergio, cuidado,
pero,
¿eh?
Bueno, la verdad que, bueno, estaremos ahí a ver si podemos sacar los 3 puntos. Aunque después de lo que nos pasó otro día en Las Palmas, la verdad que no somos muy...
Usted marque un golito al Atleti y ya por el bien del Español, que lo necesita.
Claro que sí, chato.
Y de paso, Tomás le hace un favor al Barça, ¿eh?
Exactamente. Bueno, al Barça no, ¿eh?
Hombre, bueno, si le gana al Atlético de Madrid, le hace un favor al Barça.
Bueno, pero a un favor al Español.
Eso sí, eso sí.
Primero, chato.
Una cosa de locos, ¿eh?
Una cosa de locos tremenda. ¡Vamos a ganar, querido!
Molt bé, doncs després d'aquesta actualitat esportiva arriba el moment de les notícies amb Borja de Maria. Molt bon dia, Borja.
Bon dia, Albert.
Coses importants que passen a Catalunya, a Espanya, al món. Què ens has de dir?
Doncs mira, el ressò del debat del 21D celebrat ahir a TV3 i Catalunya Ràdio marcat pels pactes postelectorals i la confrontació entre blocs. Les possibles aliances, la gestió de l'article 155 o la situació dels dirigents a la presó i a Bèlgica van ser les principals qüestions del debat electoral. Amb Carles Puigdemont a Bèlgica i Oriol Junqueras a la presó, hi van intervenir Jordi Turull i Marta Rovira, també Inés Arrimadas, Xavier García Albiol, Miquel Iceta, Xavier Domènech i Carles Riera. I continuem amb política perquè el Ministeri de l'Interior expedienta Oriol Junqueras i Jordi Sánchez per haver participat a la campanya electoral. Junqueras va concedir una entrevista telefònica a RAC1 i Jordi Sánchez va gravar un missatge telefònic que es va emetre en un míting de Junts per Catalunya. El Ministeri diu que això vulnera les normes internes de les presons perquè les trucades només s'havien autoritzat per parlar amb familiars o amb advocats. De fet, Jordi Sánchez ja està incomunicat. L'han canviat de mòdul a la presó de Soto del Real i va acompanyat d'una escorta permanent. I acabem aquest butlletí explicant-vos que el cardenal Omella ha afirmat en una missa a Logroño que els catalans són molt bona gent i ha demanat als feligresos que no mirin tant la televisió perquè només ensenya la part més dolenta. L'arquebisbe de Barcelona va fer aquestes declaracions durant la celebració de la Mare de Déu de l'Esperança, patrona de la capital de La Rioja. Fins aquí les notícies, Albert.
Moltíssimes gràcies, Borja de Maria.
Gràcies.
Bueno, m'acaben de comunicar, Gloria Serra, què li ha passat a vostè avui sortint de la banyera?
Efectivamente, no se han dado cuenta. Se han fijado, me he resbalado de la bañera.
¿Pero qué ha pasado, Gloria? ¿Ha sido alguna mafia?
Ha sido la mafia de las bañeras resbaladizas.
Claro, porque tengo usted estaba haciendo un reportaje sobre eso y le han atacado.
Es que
¿verdad?
Cada vez hay más, ¿eh? Hay que vigilar mucho.
Una conspiración.
Bañeras que se deslizan como balsas de aceite. Hay que ir con cuidado. Están en cualquier sitio.
Pues ahora parlem seriosament porque es bien sabida la dificultad que puede conllevar, sobre todo para las personas mayores, en manejarse en la bañera a la hora de realizar su aseo personal. Los problemas que puede acarrear el tener un tropezón los conocen los amigos de Lujo Dux. Son los mayores especialistas en mamparas de Barcelona. Llevan muchos años realizando la obra del cambio de su vieja bañera por un plato de ducha. Lo hacen de un día para otro, causando cero molestias a los propietarios, de total confianza, por menos de 1.000 euros. Están en la calle Sanz 316, cerca de la boca de Metro Badal. Podéis llamar al 93-448-1768, 93-448-1768, o visitar lujodux.com. Estan abiertos també los sábados de 10 a 14 hores. Escolteu, de seguida anirem amb savis consells i després amb una entrevista molt interessant a Maria Herreros, que ha escrit un llibre, Marilyn tenia 11 dedos en los pies i altres llegendes de Hollywood.
Jo l'he llegit, aquest llibre, i és molt bo, eh?
És espectacular la d'anècdotes que ens explicarà, eh? Però abans, jo crec que toca tornar a escoltar el villancico que va fer l'Edu Mutante, el villancico de Fórmula Lesan.
Amb el cor.
A mi m'agrada molt, i de debò que és pegadizo, Edu, és pegadizo el villancico.
Sí, però em sembla que tenim algun problema.
Crec que els hi agrada tant aquí a l'estudi que l'han posat repetidament i sí, estan tenint algun problema tècnic, però de seguida el posem, Albert.
Perfecte, doncs escolteu, savis consells i a la tornada, perquè hem de localitzar la versió bona, eh?
Uh-huh.
A la tornada, la versió bona del villancico. Bona. Donde los coros molestan menos.
Sí, exacte.
La versió del villancico d'Edu Mutante de Fórmula Lesan. Som-hi.
Ràdio Estel.
Soc l'Ariadna Serres, sòcia directora del despatx d'advocats de referència Ariadna Serres i Abogados, especialistes en dret bancari i hipotecari. Fa molts anys que tinc el compromís professional de resoldre els vostres dubtes per tot allò que us pugui preocupar, sobretot relacionat amb el tema de la hipoteca. Per la meva experiència, tinc el coneixement que encara sou molts els que no heu revisat aquests rebuts. Per això mateix us espero personalment i de manera gratuïta per revisar-los.
Per demanar o
hora, truca al 93 157 51 12. 93 157 51 12. Ariadna Serra, Advocats. Estan a Rambla Catalunya 69, principal, Barcelona.
Campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre. Aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom més que mai.
¡Eh!
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antio Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Antio Xixona.
Turrón, turrón.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya. Lift a McKay, a rogue, your
face, brooding over the old disgrace that... Cada divendres a les 10 de la nit, El Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Aquarela Music Restaurant, Design Created, Pub Kennedy, Restaurante Noni i Ajuntament de Canyelles, El Garraf.
Ràdio Estel.
Doncs com us dèiem, l'Edu Mutante ha fet el villancico de Fórmula Lesani i ens agradaria que tothom se l'aprengués. Toni, quan tu vulguis, l'escoltem.
Llega la Navidad y hay muchas cosas en que pensar. Hay que sacar las luces que a saber dónde estarán. Tu madre compra el marisco con bastante antelación, pero que nunca falte el buen humor. Montaremos el árbol y sacaremos el turrón. Si llevas algún décimo, la lotería mola un montón. Y si tienes niños, la Navidad sabe mejor, pero que nunca falte el buen humor. Nosotros te deseamos que el año viejo sea un borrón, y estamos cada mañana para hacértelo mejor. Sal a la calle y grita feliz Navidad, de parte de los que hacemos Fórmula Lesan.
Copita de vino, todo sabe fenómeno. ¿Dónde estará CR7 en el año 2018?
Lo tengo aquí anotado, Josep, en el pantallón, por favor, puro fútbol.
Pero que nunca falte el buen humor.
Mis deseos para el año nuevo, becario Shikira, aquí no.
Yo pido una camisa nueva que absorba todo el sudor, joder.
Que desaparezcan del fútbol los chubusteros,
pero que nunca falte el buen humor. Nosotros te deseamos que el año bueno sea un borrón. Estamos cada mañana para hacértelo mejor. Sal a la calle y grita feliz Navidad. De parte de los que hacemos formulares. Llega la Navidad y hay muchas cosas en que pensar. Que Sergi y San Pedro mejore ya su catalán. Y que nuestra Laurita llegue al menos puntual.
Y que el mutante deje de cantar.
La influencia del hormiguero.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Faré d'un mutante per ser aquest Nadal on et podem anar a veure, Edu, ui, perquè hi haurà actuacions.
Començo avui fins al dia 27.
No pares,
tots
ja,
els dies, sí.
Però la gent que tingui vacances i digui, escolta, tal dia m'agradaria anar a veure l'Edu, què podem fer?
Home, demà estic al Llantiol amb la funció d'imitòlogos.
Demà, a quina hora?
A 8:45.
8:45 demà, eh?
Poden reservar les entrades a la Tràpalo o a la web del Llantiol, o les poden comprar ja mateix a taquilla, que si s'identifiquen com oïdors d'aquest programa, doncs els hi farem un 2x1 o algun descompte.
Que xulo, que xulo.
Sí, si venen.
Demà 2:09, eh? El Llantiol, important.
Sí, el dissabte estic a la sala Punt Nou, a Sant Boi, el diumenge al Pub Lunàtic, el dilluns 25, el dia de Nadal per la nit, a les 11 tenim una sessió en golfa, també al Llantiol, d'imitòlogos.
A quina hora?
A les 11 de la nit.
A les 11 de la nit,
sí,
eh?
Sí, com és el dia de Nadal, que el dia de Nadal està tot tancat i no hi ha res, doncs farem funció.
Molt bé, al Llantiol, eh?
Sí, 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 sí. I, bueno, poden consultar al Facebook o al Twitter...
d'Edu Mutante.
Sí, perquè, clar, és que són tantes coses. El dijous, el que vam comentar l'altre dia, que tenim l'actuació benèfica allà a l'Esperia Tower, a l'auditori, i fem una gala per recaptar fons per remodelar escoles al Senegal.
Molt bé.
I comprar material escolar, material, medicaments i tot això.
Doncs escolteu, a Edu Mutante el trobareu a les xarxes socials i en allà en totes les activitats, eh? No us ho perdeu perquè és una bona oportunitat aquest Nadal per veure l'Edu, que tu passes pipa amb les seves actuacions i, en fi.
Home, per sort per mi, com tinc tanta feina aquesta setmana, és que és una... dir-ho aquí en directe és una mica... potser... No, al final la gent es quedarà pensant on ha dit que actua, oi? Llavors, no. El millor és entrar al Facebook i perquè
i consultar-ho.
Ho vaig penjant tot.
Perfecte.
Sí, el divendres estic a Calafell, també.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Edu, perquè vale. T'hem d'anar a veure.
Sí, quan vulgueu.
Sigues con nosotros, no está nominado, súper, Edu, eh? No,
sé,
ara... no, el súper no nomina perquè sí.
No sé.
De seguida apareixerà el súper amb nosaltres, però abans hem de saludar la Maria Herreros. Maria, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Marilyn tenía 11 dedos en los pies y otras leyendas de Hollywood. Un libro que nos encanta, que ha leído también, comentaba... Laura Mas.
Sí, bueno, es un encantada, libro María.
Con muchísimas
encantada,
curiosidades para
gracias.
Los cinéfilos que nos va a fascinar. ¿Eh?
Muchas gracias. Sí, pues esa es la intención.
No, a ver, a mí la que me sorprende mucho, y luego ya lo comentaremos más extensamente, pero es verdad que este libro es un recopilatorio de anécdotas muy interesantes de directores y actores icónicos a lo largo de la historia del cine, pero es que la calidad de las ilustraciones que los acompañan es alucinante.
Pero
es
tú sabes por qué.
Muy buena, ¿eh?
¿Sabes por qué? Porque la María Herreros es ilustradora, ¿verdad, María?
Sí, a ver, claro. Yo, bueno, no soy escritora ni de cerca. Yo soy ilustradora. Lo que pasa que llevo muchísimos años recopilando anécdotas de Hollywood solo por gusto. O sea, era como una afición culpable que yo tenía que pensaba que me hacía perder el tiempo, ¿no? Que era un tiempo que invertía en algo que solo me divertía a mí. Y como mucho me servía para tener anécdotas que contar en fiestas o para contar curiosidades a amigos. Y hasta que, bueno, pues Lumber me ofreció el privilegio de hacer un libro de lo que yo quisiera, ¿no? Que me apetecía contar. Y claro, yo pensé, bueno, pues a mí me encantaría hacer un libro sobre anécdotas de Hollywood, pero no pensé que fuera a interesar y mira, estoy muy contenta, la verdad.
Y tanto que sí. Mira, de hecho, encontramos historias de más de 20 personajes, pero vamos a empezar con la actriz que mencionas en el título del libro, Marilyn Monroe, porque estuvo a punto de elegir a Jane Adair como agente artístico. ¿Qué significado tenía para ella Marilyn Monroe? Porque se llega a llamar Jane Adair...
Y no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, ¿no?
Era un mix entre... es un mix entre el nombre de soltera de su madre y la actriz favorita es su madre. Ella tiene, bueno, Marilyn creció con muchos traumas infantiles y los acarreará durante toda la vida. De hecho, una de las frases que he querido destacar en el libro, en el me gusta, bueno, frases o citas de estos actores hay mil, pero he investigado y buscado todas las que he podido y me ha gustado siempre destacar una de cada personaje, ¿no? La que más me retratara. Y hay una de Marilyn, muy curiosa, que dice que cuando pasaba por, cuando ya estaba en la ola de la fama, pasaba por un teatro con su nombre en la marquesina y dijo que le gustaría que hubiera puesto su nombre real para que los niños del colegio que la ignoraban pudieran verlo. Y eso pues es muy tierno, la verdad.
Es que fue una niña con mucho déficit de atención. Tuvo que llegar a la adolescencia para que la gente se fijase en ella.
Pero es muy fuerte esto, ¿eh? Que los niños que ni repararían que esa niña era luego Marilyn Monroe supieran que realmente era ella. Mm-hmm. Impresionante.
Totalmente. Oye, tenía la atención de todo el planeta y solo quería todavía que los niños que la ignoraban se dieran cuenta que era ella.
Que era ella. Oye, el rumor sobre los supuestos 6 dedos de Marilyn en uno de sus pies se propagó a raíz de unas fotografías que se publicaron una vez ya había fallecido. Es así, ¿no?
Sí.
Y de hecho eran una de las primeras fotografías que le hicieron a Marilyn Monroe.
Entonces cuéntanos cómo fue esto, ¿por qué?
Pues, bueno, la verdad es que hay una fotografía en la que podemos pensar que tuviera esta anomalía en los pies, pero no quiero desvelar más porque en el libro hay en el libro hay datos sobre eso.
Pero podríamos decir que en principio no tenía 6 pies, ¿verdad? María.
No, tenemos que leerlo.
No quiere desvelarlo. Sabemos la respuesta, pero mejor que es verdad que los futuros lectores
este
esperen.
Este es el gancho para que.
Claro.
Para
que
perfecto. Para
todas las otras curiosidades.
María, oye, ¿pero sabemos el nombre real de Marilyn Monroe?
Sí.
Claro.
¿Cuál?
Norma Jean.
Ah.
Creo que eres el único que no lo sabía.
No.
Ah, sí, sí. Norma Jean Baker.
Norma Jean Baker.
Si nos están escuchando los compañeros del colegio, pues que lo sepan.
Que lo sepan, claro.
Así se llamaba cuando ella, bueno, ella trabajaba en la guerra muchísimas mujeres trabajaban levantando la industria y ella trabajaba en una fábrica de armas. Y se casó muy pronto para escapar de su casa. Uh-huh. Y bueno, y su marido pues estaba como militar y ella estaba viviendo con su suegra y cuando era muy, creo que tenía como 19 años y trabajando en una fábrica de armas.
Y de paracaídas también, montando paracaídas.
Avancemos. Sí. Vamos con otros personajes. Sí. Alfred Hitchcock, sí. Nos explicas cosas de su carácter obsesivo, pero las pobres actrices que acababan trabajando con él sufrían bastante. ¿Qué pasó en el rodaje de Los Pájaros, por ejemplo, con Tippi
Hedren?
Totalmente.
Bueno, de hecho, ahora que está tan actual el tema de Harvey Weinstein, ¿no? Sabéis, el uh-huh. megaproductor de Hollywood que ha abusado de tantas actrices. Estos días, escuchando los métodos de él, la verdad es que me recordaban a los de Hitchcock. Pues era una obsesión por controlar muy, 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 muy milimétricamente a todas las actrices que él contrataba.
Sí, sí, se obsesionó.
Sí, pero lo de Los Pájaros, cuéntanoslo, porque es muy heavy.
Mm. Bueno, eso fue, bueno, directamente a Tippi Hedren, que nosotros la conocemos, bueno, aparte por su trabajo, es la madre de Melanie Griffith. Ella, le puso carnaza para que los pájaros la atacaran realmente.
O sea, en la ropa ella puso carnaza para que los ataques fueran reales, no de los pájaros mecánicos diseñados para la
peli. Hay escenas en las que, bueno, ella trabajaba bajo el supuesto de que los pájaros eran mecánicos, pero le tiraban pájaros reales. Tenía todo este tipo de tretas muy fuertes. De hecho, un día que Melanie Griffith tenía 6 años y estaba en el rodaje visitando a su madre, le regaló una muñeca caracterizada como su madre, metida dentro de una cajita de madera que simbolizaba un ataúd.
Sí, sí.
Era muy tétrico.
Qué fuerte.
Un personaje.
Sí,
un personaje.
Sí.
Y además había muchas actrices de la época que no querían trabajar con él porque era sabido ese carácter que tenía tan complicado,
claro,
y tan macabro.
Claro, muchísimas la rechazaron. Él empezó, bueno, empezó con Grace Kelly antes de que ella entrara en la realeza, cuando ella era actriz. La tuvo muy, muy sometida en cuanto ella se casó con el que sería su marido y escapó, pues hizo lo propio con Tippi Hedren y todas las que pudo después.
Clint Eastwood, hay que decir que por culpa de Sergio Leone, el director de Westerns, Clint Eastwood se convirtió en un fumador empedernido, porque antes de esta película él no fumaba, ¿no?
Totalmente. Bueno, aquí entramos en mi favorito. La suerte que he tenido es que este es mi director de cine favorito, Sergio Leone, y es de los que tienen anécdotas más fuertes, porque, bueno, él, o sea, era de traca en los rodajes. Y convenció a Clint Eastwood para que fumara de verdad. Le dijo que si lo fingía, que se notaba, que, bueno, él era maniático de todos los detalles, y le dijo que se notaba que no le gustaba y que tenía que engancharse al tabaco primero y después rodar. Y le convenció de que era muy fácil dejarlo y de que podía abandonar el hábito fácilmente. Y bueno, a día de hoy Clint Eastwood todavía es fumador y seguramente...
Y salen las pelis fumando normalmente, sí, sí.
Sayonara, baby. Sí, sí, sí.
Vaya tela, ¿eh? Es que hay unas anécdotas tan buenas y seguro que mucha gente las desconoce, con lo cual es un libro maravilloso.
Es un libro perfecto para regalar, para pedirle a Papá Noel, a los Reyes. Marilyn tenía 11 dedos en los pies... Y otras leyendas de Hollywood.
Y que lo descubran leyendo, a ver si es verdad.
Sí, que lo descubran, ¿eh?
La verdad es que, bueno, si les gusta la ilustración o las anécdotas de cine o son muy cinéfilos, es un buen regalo, sí.
Y tanto que sí. Stanley Kubrick, Todo bajo control. Este era demasiado, ¿eh? ¿Qué ocurrió cuando se enteró que iban a retirar del mercado la tinta marrón? Él escribía siempre todo con tinta marrón, pero de repente le llega la noticia de que van a retirar esa tinta del mercado. ¿Qué es lo que hizo?
Pues era maniático hasta tal punto que cuando iban a retirar la tinta que a él más le gustaba, compró todas las existencias que quedaban. Todas las que quedaban en el mercado. Todas.
Madre mía. ¿Y dónde las guardó? Bueno, supongo que tendría una casa enorme, no sé.
Seguro. Bueno, él era tan meticuloso que lo tendría todo inventariado y bajo control. Incluso se hacía fabricar las cajas y los cuadernos a una medida concreta. No le valía ninguna medida de las que había en el mercado. Y se les hacía fabricar de la medida concreta, de los centímetros que a él le placía más.
Y antes estábamos hablando que Edu y Albert tienen pánico a volar y, bueno, pánico a volar no, pero alta velocidad, vértigo, lo que sea. Y aquí también sí. Stanley Kubrick tenía pánico a la velocidad y evitaba volar también a toda costa, ¿verdad, María?
Totalmente, totalmente. No podía ir a más de 50 kilómetros por hora, lo pasaba fatal.
Bueno, pues mira, es de los nuestros, Edu.
Sí, sí, y en tercera, ¿no?
En tercera, exacto.
Yo con la reductora ya voy.
Sí, sí.
Escucha, Woody Allen, las neurosis de Woody Allen. Deía Woody Allen, no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo. Quiero alcanzar la inmortalidad no muriendo. Pero es uno de los personajes, en sus películas, más neurótico, más maniático, pero se corresponde con la vida real, ¿verdad? Él es así.
Totalmente. Bueno, yo pienso, y esto ya es una opinión personal, yo no creo que Woody Allen sea buen actor, yo creo que se interpreta a sí mismo. Y, sí. Y bueno, ese es el rey de las neurosis, o sea, sus manías, bueno, tiene algunas manías que solo las padece él, se han creado para él.
Sí, ¿no?
¿Cómo cuál, por ejemplo, María?
Bueno, tiene miedo a... Bueno, no me acuerdo de... No te sé decir ni el nombre de lo complejo que es, pero...
Yo lo sé, yo lo sé. ¿Eh? Ah, yo te digo el nombre y tú dices lo que es, ¿vale? Porque venga, he leído el libro, claro.
Aviam.
Arachibutirofobia. Es este, ¿verdad?
Me parece un nombre japonés, ¿eh?
Vale, pues dinos tú lo que significa.
Que la mantequilla de cacahuete se le pegue dentro del paladar y morir ahogado.
¡Qué fuerte! Oye, pero es verdad que es muy espesa, o sea, es muy densa, ¿eh? La mantequilla de cacahuete. No sé,
sí,
pero bueno, es muy exagerado.
Bueno, pero
esto,
yo esta manía también la tengo. Yo también tengo manía de morir ahogado y la tengo de las personas que tengo al lado. Siempre digo, carne, trocitos pequeños, esto, cuidado, las piezas, no sé cuántos. Soy un obsesivo de esto, ¿eh?
Sí, sí. No se puede ir de tapas con Albert, ¿eh?
No, de tapas conmigo difícil.
Harías buenas migas.
Sí, sí, con Woody Allen, seguro, ¿eh?
Sí.
Porque además, bueno, es que él tiene, lo explicas, muchas más manías, ¿eh? Tiene claustrofobia, cromofobia, miedo a los colores intensos.
Cada mañana toma un plátano cortado en 7 trozos, 7 exactos, luego añade cereales y un vaso de zumo con ciruelas, en fin, todo un personaje.
Lo que vemos en las pelis es real.
Tal cual entra en cólera.
Digo, María, que lo que vemos en las pelis es real.
Totalmente,
con Woody Allen.
Totalmente.
Bueno,
sí. Es
lo que decía ella, interpreta un personaje. A mí me gusta mucho como director, pero como actor, hombre, hay muchos, muchos mejores.
Bueno, Charles Chaplin.
Hace gracia cuando hace de sí mismo.
Charles Chaplin, uno de los grandes mitos del cine, a pesar de ganar millones y millones de dólares, imaginaos, en esa época, explicas que era muy tacaño.
Sí, este es un caso de un personaje que se comía a la persona, ¿no? Él al final parecía casi que se había metamorfoseado en su personaje Chaplin. Él, bueno, a pesar de ser en su momento el actor mejor pagado de Hollywood, fue de los primeros actores que empezó a amasar una fortuna millonaria. Él tenía los cheques sin cobrar en un baúl, dormía en pensiones o iba súper sucio y empezaba pues casi a, pues eso, a metamorfosearse en su personaje. Le gustaba, se metía pieles de plátano podridas en la ropa para apestar en el rodaje.
¿Se metía plátano podrido en el pantalón para apestar en el rodaje? Madre mía. Solo por molestar.
Sí, sí. Para molestar sobre todo a las actrices.
Pero qué amargado estaba, ¿no?
Sí.
Perdón, qué amargado. Madre mía.
Totalmente.
Bueno, pues en esta entrevista hemos hablado de algunos de los personajes que aparecen en este libro, pero conoceréis más historias de Tim Burton, de la familia Coppola, de David Lynch, de Tarantino, de Martin Scorsese, entre otros. Si compráis, Marilyn tenía 11 dedos en los pies y otras leyendas de Hollywood de María Herreros, que es para nosotros un excelente regalo de Navidad. María, muchas muchísimas gracias.
A vosotros.
Que vaya muy bien, María.
Un beso enorme.
Gracias, igualmente.
Un beso enorme. Enriqueta, estaba escuchándonos atentamente, que yo sé que a Enriqueta le gusta mucho el cine. Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días, Albert.
¿Verdad que sí? Son curiosas estas historias, ¿eh?
Son muy curiosas. Es que tienen los actores, yo creo que todos los famosos, tienen muchas, muchas manías, ¿eh?
Sí, sí, están cargados, oye. Pero ya están aquí las comilonas, las fiestas, y todos necesitamos perder algún kilito antes de que llegue la Navidad para no acumular, básicamente, ¿no? Lo podemos conseguir, Enriqueta, ¿es posible?
Lo podemos conseguir, podemos empezar ya, o si queremos después de las fiestas, Albert.
Sí.
Pero es muy importante empezar ya si nos sobran unos kilitos. Y lo vamos a conseguir fácilmente, rápidamente, con el plan 1-2-3, que podemos perder entre semanas más de 5 kilos, Y el secreto es que no son batidos.
Claro.
Seguimos comiendo de todo, que es lo natural, y así nos permite perder esa grasa acumulada, bajar ese volumen, perder centímetros de cintura, y muy importante, sin efecto rebote.
Claro, es lo que dice Enriqueta, es decir, no son batidos que te sustituyan la comida. Tú comes normal, lo que pasa, ahora os explicaremos cómo conseguir con este plan 1-2-3 bajar 7 kilos en solo 3 semanas, porque es algo absolutamente testado y científicamente demostrado, Es apto además para celíacos, diabéticos, deportistas, para cualquier edad, no tiene efectos secundarios y solo en 3 semanas lo consigues, sencillo y rápido. ¿Qué pasa la primera semana?
La primera semana podemos llegar a perder hasta 3 kilos, El secreto es que vamos a eliminar las toxinas del organismo y esto nos permite, aparte de perder este peso, bajar volumen y son los sobres sabor a piña.
Pero luego llega la segunda semana. Aquí hemos perdido ya 3 kilos, vamos a la segunda semana.
La segunda semana los sobres son sabor naranja, Y ellos los que nos hacen es renovar y reparar la flora intestinal. Y esto conseguimos bajar volumen y vemos ya lo que tanto deseamos, ¿no? Tener un vientre plano.
¿Y la tercera semana?
Pues son las cápsulas, que son saciantes, que son captagrasas, que nos van a ayudar a eliminar esa grasa y podemos perder en esa semana más de 2 kilos.
Y controlas los niveles de azúcar, colesterol, la grasa corporal y te puedes, insisto, llevar gratis el plan 1-2-3 que acaba de explicarnos Enriqueta si compras la balanza de dietista que te analiza y te dice cuántas calorías puedes comer al día. El teléfono, muy importante, 93-249-2300. Te puedes llevar gratis el plan 1-2-3 si llamas ahora, 93-249-2300. Y no solo te puedes llevar gratis el plan 1-2-3, sino que hay más regalos si llamas ahora al 93-249-2300, Enriqueta.
Sí, sí, porque voy a poner totalmente gratis, totalmente para los oyentes de Radio Estel, nuestro té de hierbas naturales Detox, para que te tomes una por la noche antes de acostarte. El plan 1-2-3 estás a tiempo de tenerlo mañana en tu casa o donde tú quieras, sin ningún gasto de envío. Yo creo que quiero es que empieces ya, que tú te leas el plan 1-2-3, que vas a ver que no tiene nada que ver con otros tratamientos. Así que llama e infórmate el teléfono 93-249-2300.
93-249-2300. 93-249-2300. Y adiós a los kilos con registro sanitario. Gracias, Enriqueta.
Vosotros, un beso muy fuerte, muy fuerte.
Un beso enorme.
Adiós.
Escolteu, de seguida estarem amb la tele a la ràdio, de seguida, Però abans, un savi consell, i arribarà el nostre advocat de capçalera, avui ve Jordi, de Català Reinon. Insisteixo, i quan acabin les consultes al nostre advocat de capçalera, que podeu fer a través de formulalesan@gmail.com, nosaltres els hi fem arribar qualsevol consulta, quan acabin aquestes consultes, la tele, la ràdio, perquè s'ha d'analitzar tot el que va passar ahir a Operació Triunfo, que tenim enganxadíssims a Raül, a la Laura i sobretot al Sergi San Pedro. D'acord? Savi consell, advocats i la tele, la ràdio.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estela.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
Que vaya la becaria.
No, no, no. Pedrerol, aquí los becarios se tratan bien. Los becarios nos gustan, Pedrerol.
Es que estaban hablando de cafés y tal, Albert.
No, 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 las becarias no van a buscar cafés en ningún programa mío.
Eso se lo he dicho yo antes.
I això ho he dit jo molt en sèrio, eh?
Sí.
Moltes vegades, perquè els becaris venen a treballar, venen a estudiar, venen a ajudar, però no porten mai cafès. Jo no he deixat mai que un becari em porti a mi un cafè ni a cap membre de l'equip. Ho dic de veritat, eh? O sigui, és una norma lesant.
Bueno.
Ja sé que molta gent pensarà que, bueno, no passa res perquè portin un cafè. Jo crec que sí que passa, que un cafè se'l va buscar un, o com a molt li demana a un company, el que conegui més, però mai a un becari, que prou fan venint aquí, aprenent i...
Ui. La Kira està donant senyals d'escolteu, escolteu el que està dient l'Albert.
No, ho dic de veritat, és que tota la vida ho he fet així, eh? I a més, presumeixo que els becaris em tenen un gran carinyo. Així que és una de les millors coses que m'han passat en aquests 30 anys de professió.
Sí. La Kira està d'acord, diu.
Molt bé. Doncs mira, no és per tirar-me floretes, és perquè dic que aquesta cosa sé que la faig bé. Sé que, que sabem tractar bé els becaris. Mira, el Sergi Sant Pedro era becari nostre. Va començar com a becari, ell mateix
ho pot dir. I aquí estoy escuchando porque tienes toda la razón del mundo.
Y aquí estás
para aprender y es un gustazo.
Y aquí estás ahora siendo un profesional, cuando empezaste como becario. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no, Sergi? En fi, anem amb Jordi de Català Reynon. Jordi, molt bon dia.
¿Qué tal? Aquí el becario del derecho.
Es que yo soy muy de las causas perdidas, siempre lo he sido, ¿eh? De las causas injustas y tal.
Yo también empecé de becario, sí.
Claro, yo.
Todos hemos comenzado de becaris.
Y yo, oye...
Y fenomenal.
Sí, pero que hay como una... No sé, hay como una cierta tendencia a decir, va, este es becario. No, no, este es becario, no. Este igual mañana te pega a ti mil vueltas. Eso también piénsalo. Y yo siempre he pensado, ¿per qué no un becari et pot donar tu feina? O un alumne teu. A mi m'ha passat, jo he tingut de director d'un programa a un alumne meu de quan jo tenia 20 i pico anys. Imagineu-vos que jo hagués estat un profe d'aquests dur i un sargento. Pues,
no t'haguessin contractat.
Exactament, i amb tota la raó del món.
Doncs
però, en fi, estem aquí per parlar amb el Jordi. Si teniu qualsevol problema, 93-201-5727, 93-201-5727, i un becari, per què no, pot denunciar un maltracte, o un tracte vexatori. Ho podria fer perfectament a uns advocats, o no, Jordi?
¿Qué tal? Sí,
que
sí, segur. Jo te digo que sí, però aviam, que també les qüestions, de vegades hi ha que prendre-les una miqueta també amb distància, no? O sigui, a vegades fan una mica de bromes, de tal, perquè, és el principiant, és el tal, i d'això hi ha que diferenciar entre el que és una brometa, una cosa que no té més enllà importància, com se'n fan tantes al dia, i l'altre és un tracte vexatori del que estem parlant.
Que jo he vist fer-ho moltes vegades, i quan es tracta d'això, es pot denunciar tranquil·lament, 93-201-5727, tenim algunes consultes. Laura, a veure què li demanen en Jordi.
La primera consulta va molt relacionada amb temes laborals i tractes vexatoris o que no són gens agradables.
És que ells tenen un departament específic a Català Reynon, per això ho dic, el tema del moving el tenen molt controlat en allà.
Malauradament, jo no ho sé, això ens ho podrà dir millor ell, perquè no sé quantes qüestions us trobeu de caire laboral, però jo penso que malauradament hi ha moltes. No?
Sí, no, i tant.
Són de les més...
Del que més, segur.
Doncs un dels nostres oients ens diu que fa temps que no està a gust a la seva feina, el seu ambient no és molt bo i tots són males cares sempre, llavors està cansat i creu que estan creant aquest mal ambient de manera voluntària i sent que ell i una companya seva el que volen els companys que li estan creant aquest mal ambient és que deixin la feina. Llavors, vol saber si això es pot considerar un moving i en aquest cas què podria fer.
Aviam, sí es pot considerar un moving si realment els fets que ell entén que se li està fent amb tota la voluntat, pues realment són així. Una altra cosa és que, bueno, pues entre les feines, com amb qualsevol relació personal entre la gent, pues bueno, hi hagi gent que et caigui millor, altres pitjors, i llavors això no s'ha de confondre amb el moving. Però si hi ha una altra finalitat, que sigui la de que abandoni el lloc de treball, de que s'encansi perquè marxi, perquè va, marxi voluntàriament i així no té cost per l'empresa, que per això normalment el moving és provocat per part del propi empresari. Que el moving entre treballadors també, i depenent una miqueta de les circumstàncies, pues també és veritat que és obligació de l'empresari evitar tot aquest tipus de relacions vexatòries entre uns i altres, d'assetjament, etcètera, no? I per tant, bueno, si realment ell explica això i realment les proves i les acreditacions del que ell està explicant realment tenen aquesta finalitat, evidentment que es pot reclamar, i quina és la conseqüència? Pues de marxar de l'empresa, sí, però amb la indemnització com si fos d'un acomiadament improcedent.
Correcte. Exacte. 93-201-5727. Mira, una companya em diu que et pregunti, ho estic llegint des d'un WhatsApp, em diuen que et pregunti, diu, se m'ha acusat a la meva feina i tinc WhatsApps que ho demostren d'anar-me'n al llit amb el meu cap per ascendir. Diu que té WhatsApps que ho demostra creuats entre companys i que ara els companys la miren com si fos una meuca. Literal, eh? Diu que si pot dirigir-se a vosaltres i denunciar-ho, si podria considerar-se un delicte, que, clar, què fa davant d'aquesta situació, perquè diu que està molt incòmoda. Insisteixo, em diu que té WhatsApps demostrant com uns i els altres afirmen això, que diu és absolutament fals, eh? Diu que li podria arribar a la seva família, que és una noia que, a més, està casada i amb fills.
Déu-n'hi-do. Pues mira, tot això inclús pot tenir caire d'assumpte penal. Per tant,
penal, eh?
Claro. O sigui, dir que aquí tota aquesta intervenció, si realment pot acreditar totes aquestes proves que diu que té i la voluntat de cada un dels treballadors que ho està fent, aquí ja no són solament conseqüències laborals les que pot tenir aquesta situació, sinó inclús penals.
Perquè... És que s'ha d'anar en compte, eh? Quan tu crees una fama per enveja o pel que sigui envers algú i aquesta fama dificulta aquesta persona, amb un bon assessorament legal...
Clar, és que és així,
eh? Et pot fer caure en un delicte penal, ho està dient el Jordi,
segur,
eh?
Segur.
És que estem parlant d'acusacions molt greus que
molt
fins
greus,
i tot poden afectar molt psicològicament a la persona a la que li
a
està...
A la persona, a la família, pot tenir conseqüències...
Al propi cap, si no ha fet res. Vull dir, afecta molta gent, eh?
Evidentment. Per tant, bueno, aquí sí que seria una qüestió ja potser a tractar-la, veure exactament de quin són les circumstàncies, perquè de fet aquí la diferència real és de si els fets són certs o no són certs. Si és una invenció simplement per fer dany, pues aquí sí que podria ser delicte penal. Clar, si les circumstàncies són reals, aquí esbrinar si la voluntat era d'ascendir o no, o el què, ja, aquí ja sí que començaríem a discutir-ho, no? Perquè en realitat el tema de la veracitat aquí és primordial. Per tant, totes aquestes qüestions sí que és veritat que s'han de tractar amb molta cura i de forma privada, evidentment, per saber on estem.
Però compte, perdona, Jordi, en fer córrer rumors d'aquest tipus que et poden sortir cars, eh?
No, segur. És que, a més, tot això són agressions.
I per falta d'informació, la gent això, molta gent no ho sap i s'ho pren així una mica
sí.
A la lleugera, però és que té raó l'Albert, eh? Et pots emportar més d'una sorpresa, eh?
A més, avui, amb les redes socials, que tot això encara està molt verd, ens sembla que ja està, és molt mundano, que és molt real cada dia i tal, però la gent no sap utilitzar bé tots aquests mecanismes, tota aquesta modernitat.
Sobretot Twitter, perdona, sí. És la xarxa social per excel·lència on més la gent més critica i té més faltes de respecte
cap a... I més insulta,
sí.
I més dany, i per tant...
I alguns s'han anat a la presó, i
no,
altra gent l'han acomiadat de la feina per veure segons quin tuit. És que,
clar... evidentment són agressions, per tant, aviam, agressions no solament pega una bufetada, no, és que aquest tipus d'actuacions a través de les redes socials, de l'internet, d'aquestes crítiques que a vegades són més enllà i arriben a insults, tot això són vexacions que efectivament són agressions i que, per tant, el Codi Penal ja les castiga. Per tant, no ens en oblidem, que això no és gratis, que aquest desconeixement que sembla que diguis, ah, pues mira, com no sabran quién soy o no sé què, que me pongo mi nombre de tal i no és...
Posa la foto seva, sí.
Efectivament, són vexacions que poden ser imputades penalment.
Tenim més consultes 93-201-5727 és el telèfon de Català Reinon. 93-201-5727. Us dic que tenen un departament específic, pel tema del moving i per qüestions empresarials.
N'hem tingut, i diria, dins de l'administració pública,
Sí, o sigui, sí. Imagina't.
Sí, perquè saps què passa? Que l'administració pública també és un niu de cultiu d'aquestes coses. Perquè, clar, la gent allà són funcionaris, la majoria, i la majoria són indefinits, amb uns contractes que porten 20 anys cooperant, treballant amb diferents companys. I allà, els odis, les manies, les rencilles de cada uno d'ells, allà es crea un niu de cultiu i que, efectivament, en una empresa potser hi ha més variabilitat, hi ha flexibilitat, la gent ve i va i tal, però en l'administració és que, vull dir que, cuidado, i hem tingut alguns de realment greus, Realment greus.
Molt bé, escolta, acabem una altra qüestió, perquè què ha passat amb la mort d'un familiar, però no és pare ni mare, directe?
Doncs sí, ens diu, m'he enterat que fa poc va morir un familiar meu, que era el meu oncle. No teníem molta relació i aquest familiar no tenia fills. De familiars directes només ens tenia a mi i a la meva germana. Tenen dret a la legítima?
No.
És el seu dubte, no?
No. O sigui, els nebots de tios no tenen legítima. La legítima és línia directa sempre.
Tot i que ell no diu que no tenia més familiars directes, tampoc tenen directe.
O sigui, el concepte de legítima és part de l'herència que és obligat deixar-li a algú. Llavors, ells no tenen aquest dret i, per tant, el tio ha pogut deixar-ho a qui hagi volgut lliurement. El 100% del seu patrimoni. Per tant, no tenia cap obligació de respectar una part de l'herència amb aquests nebots en concepte de legítima. El que sí és veritat és que si aquest home no va fer testament, llavors sí que poden ser els parents més propers i els que tenen dret a una herència que és intestada, però que per dret de representació, evidentment, els hi toca. Per tant, són conceptes diferents, però sí que és veritat que si no tenia cap altre parent més proper, doncs els nebots són parents, i per tant, doncs sí, tindrien dret abans que se'l quedi la Generalitat, no? Per exemple, quan un mora sense cap tipus d'hereu, doncs se'l queda l'administració, l'herència, no? Pues abans que l'administració, estan els nebots.
I molt ràpid, una consulta que també m'arriba, diu, estic planejant obrir un negoci on moltes de les vendes serien online, però no tinc ni idea de per on començar amb els temes legals d'internet. Què em recomaneu? Sé que també esteu especialitzats en això, oi, a Català Reinon, Jordi?
Sí. Aviam, nosaltres el tema de comerç electrònic l'hem tractat molt i, efectivament, no hi ha que assustar ningú, és a dir, és el més senzill i simple. El que sí és veritat és que, ja hem comentat alguna vegada, que exigeix una reglamentació, o sigui, respectar una reglamentació per cobrir aquell consumidor que ho és de la xarxa social, o de l'internet, no? És a dir, que el fet de vendre per internet, doncs clar, comporta la no presència, la no entrega directa del producte, etc., i per tant, té que tenir una sèrie de garanties aquell consumidor que ho fa via internet, i que aquestes són les garanties que un ha de respectar, i és una reglamentació que ha de respectar i s'ha de sotmetre. Per tant, coneixent tot això, i la manera d'expressar-ho, d'expressar els drets del consumidor dins de la pàgina web, dins del producte comercial X que facin a la red, evidentment, si respectes tot l'altre, cap problema, com una empresària normal.
I a més que avui dia tot està a l'abast, a internet, no? Podríem trobar aquestes lleis, però jo sempre penso, ostres, agafa un assessor que realment t'expliqui en què consisteix cada una de les parts, perquè, si no, no tot és tan fàcil.
No, i per no perdre't, i per saber quins són els punts importants a reflectir a la teva pàgina web per poder vendre.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, de Català Reinon. Nosaltres tornarem la setmana del 27 amb els programes en directe. Demà passat i divendres tindrem gravacions dels millors moments. Però a partir del 27, si esteu per aquí us esperem, Jordi?
Pues clar que sí.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies als nostres advocats de capçalera i un petó ben fort a la Gemma.
Gràcies, fins ara.
Res, savis consells i arriba un moment molt esperat. L'anàlisi de la tele, la ràdio, ahir amb tot el que va passar a OT, que el Sergi San Pedro està amb unes ganes de parlar, ja veureu, ja.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Així sona Salve Regina, el nou disc de l'Escolania de Montserrat, en record i homenatge al pare Ireneu Segarra en el centenari del seu naixement. 7 peces compostes pel monjo que va dirigir l'Escolania durant mig segle, amb la col·laboració de la Capella de Música de Montserrat, fruit també del mestratge del pare Ireneu Segarra. Salve Regina, música del pare Ireneu Segarra, el nou disc de l'Escolania de Montserrat. Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Un tomàquet. Així, aixà, per aquí, per allà. I després, segueix sent un tomàquet. És orgànica, val marró, com les restes de menjar i petites restes vegetals. Si el tomàquet val marró, es transforma en compost per fertilitzar el sòl. I, per tant, el tomàquet un altre cop bé. Si hi va, bé. Si no hi va, no bé. Fàcil, com reciclar els residus orgànics. Generalitat de Catalunya.
Aquest Nadal, veniu al Pessebre Vivent de Peralada, el Pessebre dels Oficis Antics. Els dies 25, 26 i 30 de desembre i 1 de gener, a les 7 de la tarda, s'inicia una tornada al passat amb la història del naixement de Jesús. I tot seguit, una demostració d'oficis tradicionals com el terrisser, el cisteller, les brodadores... Més informació al 973 538 840 i a peralada.cat.
La tele a la ràdio.
Doncs és el gran moment de Sergi San Pedro, de la Kira Sánchez. Molt bon dia, Sergi.
Molt bon dia, Albert. Molt bon dia a tots.
Escolta, què? Va arrasar OT, suposo, no?
Sí, ja ha passat per primera vegada des de que va començar el programa. Operación Triunfo continua creixent i va guanyar per primera vegada en share a la que s'avecina amb un 18,8 Operación Triunfo i un igualat 18,6... la que se avecina.
Pues vamos a ver una cosa, porque yo tengo que hablar aquí con mi amigo Coque. O sea, ¿cómo es posible que no estén ganando, Coque? Si te lo dije, tenía que salir más yo.
Oye, una cosa.
En el capítulo, que me sacaron muy poco.
Igual tenemos que cantar, ¿no?
No, mejor que no, igual mejor sí, que no.
No,
sí.
Qué
frío. Oye, al final vamos a tener que recuperar a mi padre para la serie otra vez.
Yo creo que sí, que es mejor que venga otra vez, llámalo.
Oye, voy a llamarlo que se encargue del bar otra vez, porque es que estamos bajando.
Su padre es muy guay,
sí, oye, sí. Es la que se avecina.
Pues vente para aquí, papá, que te doy un kiwi y vuelve
pues
a ser de padre
mío. No entra mismo. Nadie en el bar. Uy.
Va guanyar OT, com deia el Sergi San Pedro, una gran nota, el programa està creixent molt. També ara apunta un 11%, a l'Access Prime Time, creixent moltíssim dia a dia,
Sí, va estar molt bé. Jo el vaig veure i em vaig riure molt.
Home, els dos expulsats a la setmana anterior.
Sí,
sí, és que m'agrada molt que Hora Punta aprofiti els minuts abans també d'Operació Triunfo per entrevistar a exconcursants. Queda molt bé. Exacte. I t'enteres de moltes anècdotes de l'acadèmia,
Sí, 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 sí.
I amb la Natàlia també és una...
I amb la Natàlia, que és un amor,
Jo crec que Operació Triunfo ha pujat des que en aquest programa parlem d'Operació Triunfo i tenim aquest
pique. Això està claríssim.
No sé. Molt bé. Doncs tu mateix, Sergi, és el teu apartat. Jo no ho vaig veure, Jo no sé qui està expulsat, si s'ha salvat Cepeda o no. No sé res.
Doncs mira, jo avui estic una mica enfadat. Estic una mica cabrejat i per això canvio l'estructura una mica de com m'ho faig normalment.
Val.
I en comptes d'escoltar les dues cançons dels nominats i preguntar-vos qui creieu que es va quedar, us avanço que la viuda negra, com l'han anomenat ja, de Cepeda, va ser el salvat. Raül va ser l'expulsat.
S'ha salvat Cepeda una altra vegada?
Sí, sí, és que no,
sí, però...
jo tampoc m'ho podia creure. Ni... Més vides que un gat, jo ho vaig dir ja l'altre dia.
Mi cabreo viene perquè, Albert, segons el jurat, segons l'acadèmia, Raül va fer una de les millors actuacions de tota l'edició.
Efectivament, no seva, sinó de tots els concursants. Va ser molt emotiu.
I el van expulsar?
Sí.
Va ser per un 54%.
Va estar molt ajustat, em sembla que sí, un 53%.
Però hi havia més diferència a l'escenari que al percentatge.
Sí, també...
Però aleshores, escolta'm una cosa. Aleshores, com pot ser que la persona que, segons els experts, ha fet la millor actuació des que ha començat OT, la puguin expulsar?
No, la millor no, però van dir de les millors.
O de les millors.
Bueno, per mi, fins avui jo diria la millor.
Doncs l'escoltem, la podem escoltar per valorar-la?
Jo crec que no, però és molt bona.
Va cantar Every Breath You Take.
A veure.
Can't you see you've been lost? I'm a poor heartless with every step you take.
A veure una cosa, Sergi. Això pot ser qualsevol cançó, però Every Breath You Take no és.
És la cançó de Police. És una nova versió de Every Take, Every Breath You Take.
Pues llámale de otra manera, porque Every Breath You Take es que son tres acordes, una canción armónicamente perfecta, la mejor canción de la historia de la música pop, y esto es destrozarla, lo siento.
Me estás destrozando.
Un fan de Police y de Sting, esto no lo puede permitir. No lo digo por Raúl, lo digo por los que le han diseñado esta canción. Que és horrible.
No, o sigui, Raül va escollir aquesta versió del tema.
A mi m'agrada, la versió.
A mi aquesta cançó m'agrada molt.
El tema em va agradar molt i em va emocionar. I, a més, també una gran com la Mònica Naranjo va dir que, xapó, es van posar de peu, els membres del jurat.
Per tant, per vosaltres, injustament expulsat Raül.
Totalment, totalment.
Totalment, i sobretot aquesta setmana. Ja ho vaig sent, perquè la setmana passada amb Mireia, també, Mireia va ser espectacular al costat de Cepeda.
No m'ho recordis.
I aquí el Raül li ha donat 100.000 voltes.
Cepeda ha comprat una legió de seguidors, t'ho dic jo.
Albert, és que el que passa és que a les xarxes socials tothom vol molt a Cepeda perquè... hi ha com una història que no es da molt perquè no hi ha res entre ell i una de les favorites, la noia de
però aleshores aquest noi s'ha salvat cada setmana de les nominacions i van caient els bons.
Sí. Exacte.
Sí, no, tal qual. I us he portat, perquè de fet just quan va acabar l'actuació de Raül, Mònica Naranjo va animar Raül d'aquesta manera, escoltem-ho.
Raúl, te digo la verdad que pasó la semana pasada.
Dímelo.
Yo me fui muy fastidiada aquí la semana pasada, Raúl.
Lo siento, Moni.
No, pero no por tu actitud ni por mucho menos. Me fui, ¿sabes por qué? Porque merecías ser salvado por la academia. Eres... Al menos bajo mi entender, eres un alumno aplicado, disciplinado y sin olvidar lo muchísimo que has mejorado en todas las semanas que llevamos de programa. No sé qué va a pasar esta noche. Esto para mí es una incertidumbre tremenda como todas las semanas. Pero pase lo que pase, te llevas todo mi afecto y todo mi respeto.
No sé. Estrany que hagi caigut aquest noi que era, pel que sembla, un dels favorits. I què va cantar Cepeda? Almenys ho faria bé.
No.
T'explico. També estic una mica patint per ell perquè portava tota la setmana malalt. Llavors, durant les passes de micros no va poder acabar la cançó bé ni una vegada. Llavors, no he portat la cançó perquè el pobre és que no la fa molt bé.
Ho va fer malament.
Llavors,
que bona persona ets, Sergi. No, hauries d'haver portat l'actuació que va fer ahir a la gala.
Soy cizañero, he traído mejor lo que le dijo Joe después, en la nominación. Escuchémoslo.
Cepeda, si yo fuera del público, lo que más valoraría de cualquier jurado es que fuera claro con lo que dice. Yo voy a ser muy claro. En el tema de las nominaciones, para mí la actuación de Raúl ha estado aquí y la tuya estaba aquí. Respeto absolutamente la opinión de la mayoría. No la comparto, ni mucho menos. Hablando más de tu actuación, yo no sé si nosotros tras tantas nominaciones te estamos convirtiendo en víctima, en verdugo, en héroe. Ya no sé si nominándote te hacemos un favor o una faena, sinceramente. Ya me he perdido un poco. Pero me voy a limitar a exclusivamente a hablar de tu actuación de esta noche. Para mí, tu actuación de esta noche, y vuelvo a la claridad absoluta, ha sido la peor de todos los concursantes.
Ha sido muy risto este comentario.
Sí,
¿no?
Ha sido muy risto, pero lo ha dicho todo muy correcto, todo muy bien. Sí. Y
sense faltar el respecte.
Sí, yo creo que tuvo toda la razón del mundo.
És que hi ha un fenomen social curiosíssim que és de recolzar el pitjor. I és així, saps? Jo crec que és el que estava comentant el Joe, no? No sé si t'hacem un favor nominant-te cada setmana, perquè sembla que hi ha un cachondeo tan gran que hi haurà gent que el voti per salvar-lo precisament, sí, per seguir amb la conya aquesta,
yo,
saps?
Jo, si me lo quisiera cargar...
Jo no el nominaria.
Lo nominaria con la que habla así.
No, pero
a ver, es la favorita, ¿no?
Tengo, ¿esta? Sí, es bueno, es, esta semana no salió. Ahora te diré quién ha sido el favorito.
Bueno, pues
favorito.
Con una de las que salgan siempre.
Pero
yo lo nominaría
decirte,
con una de estas y así me lo cargo ya.
Tengo que decirte que los nominados de esta semana son otra vez Cepeda y Roy, y Roy es uno de los más favoritos en las redes sociales y en todo, o sea, que igual Cepeda cae.
Yo creo que sí, que caerá.
Esta vez creéis que puede caer,
sí,
contra
porque
Roy, ¿eh?
A vosotros Roy nos gusta, pero Roy es uno de los favoritos de, del programa.
A mí no me entusiasma, pero comparado con Cepeda, todo es millón.
Sí, es que ya una... Veig que ya una part de l'equip que te ganas ya de que
home,
Cepeda
es que es molt dolent.
Deixi l'acadèmia. ¿Eh?
No. Y a més no té carisma, es que sempre està seriós, no sé, a mí no em transmet gaire.
Super, con usted Cepeda ya no estaría.
Exactamente.
No usted ya lo hubiera
nominado. No estaría ninguno, ¿eh?
No, ¿eh?
Yo no miro a todo el mundo.
Se hubiese quedado solo usted, ¿no?
Sí, exacto.
Usted se queda solo. Es como García de Loza con las tarjetas.
Sí. Me más gusta sacar tarjetas en nominaciones.
Molt bé. Escolteu, la resta d'actuacions com va anar? Perquè, ah, per cert, que va venir ara a apuntar la teva nòvia, eh, Raül?
Sí.
Raül, no, Edu.
Ai, Edu. Ahí está la teva novia.
Ayer estuvo y estuvo muy simpática ella.
Y muy guapa.
En hora punta, la tuve a un palmo, quiero decir.
Ay, ay, ay. Y no te has sacado fotos,
Albert,
¿eh?
Y no le has dicho que venga al programa.
Claro.
Pensé en invitarla a ver imitólogos, pero bueno.
Que Edu se muere.
Otra vez será. Ahora, repasem una mica las actuaciones para la gente que no va a ver Hotel.
Vale, anem a escoltar per mi el meu top 4 de la nit. Ana Guerra, cantant sax, que va ser la favorita del públic.
Pueblo de Alicante.
Miriam cantant I Wanna Dance With Somebody.
Aquesta també té pinta de nòvia d'Edu, eh?
Aquesta també és molt guapa, sí.
Sí.
Oh.
La que habla así, ¿cómo se llama?
Amaya.
Amaya, y viene ahora con Me Conformo.
Ah, vale.
Es, ella siempre se conforma.
Yo quisiera. Però no canta
aquesta,
així.
Aquesta cançó és de la Marisol.
Sí.
I és molt fan ella de la
Marisol.
Però
quan canta no susurra. A veure.
Se viene arriba.
Quan canta grita, vamos.
I per mi la millor actuació de la nit, exceptuant la de Raül, la que vindrà a continuació, Aitana, Chasing Pavements.
Tu eres molt d'Aitana, eh?
Sí.
O sea,
No. Hem de fer valoracions més conjuntes, eh?
Me encanta el deje que tiene.
Ahora, escuchen.
És molt bona, l'Aitana. Eh?
Doncs, sí. Finalment, en resum, estan nominats Cepeda.
I Roy.
I Roy.
I la teva Ana Guerra favorita al públic,
sí,
Albert.
Ana Guerra favorita.
Acabarà guanyant, ja us ho vaig dir.
Te digo, Albert, que la gente le votó massa como favorita porque la canción que le dieron fue muy complicada,
sí,
y la gente estaba temblando
porque
la nominaran.
No, bueno, pero si la echan, vendrá ahora a punta. Es decir, que no hay problema.
Bueno, la echen o no, acabarà yendo porque se acabarà
un
día.
Pero millor que guanyi, ja la
claro.
Portareu.
Ah, bueno, també és veritat, també és veritat. Doncs, escolteu, fins aquí OT i fins aquí aquests primers programes de Fórmula Lesant. Com us deia, us hem de desitjar a tots plegats, els que ens escolteu, i a tot l'equip, que és fantàstic, a tota la ràdio, un bon Nadal, un bon dia de Sant Esteve, perquè 27, 28 i 29 ja estem en directe altra vegada. És a dir, que estarem a punt per felicitar-vos l'any nou. Però ara, gaudiu d'aquests 3 dies, que tenim una mica per desconnectar, companys. Sí. Sí. Farem un compilatori dels millors moments i tornem amb tota la força i amb tota l'energia, en directe el dia 27. Compto amb tots, eh?
Amb sí. més humor i més ganes i més de tot i tant.
I tant que sí.
Con fuerza, con garra.
Doncs moltes gràcies i també a la nostra audiència, que tingueu tots plegats un molt bon Nadal. Adéu-siau.
Bones festes.
Adéu. Bones festes.